Al matí, amb Raquel Garcia.
I nosaltres el que fem ara, com tots els dijous, és somiar desperts des de la butaca del cinema.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
24 frames.
There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim l'Ivan Mardones preparat, doncs això, avui ens faràs la crítica d'Avatar.
Hola, bon dia. Bon dia, sí. ¿Me habéis dado tiempo o el de siempre?
No, el de sempre.
Bueno, pues intentaré ser breve. Es imposible, pero intentaré ser breve hoy. Haremos dos partes.
Titular, ¿et va agradar?
Sí, ya está. De momento lo dejo aquí. De momento lo dejo aquí porque tengo cosillas para decir, pero sí. El titular, sí, es una gran película.
Doncs m'agrada, em quedo amb aquest titular i saludem també al Miquel Gratacós, el gerent dels Cinemes Imperial i dels Cinemes Eix Macià. Bon dia, bon any, benvingut de nou al matí.
Bon dia, bon any a tothom i encara que siguem ja dia 12 ja no toqui dir bon any, però...
Jo ho dic encara, no hem de perdre els bons costums, és la primera vegada que ens veiem aquest 2023, en aquest any que acabem d'estrenar, serà un bon any a nivell... cinematogràfic?
Esperem que sí. I, evidentment, si de bo poguessin tenir una bola de cristall que ens digués i aquest serà un any estupendo. Les previsions, en principi, són bones. És a dir, el line-up que ve pels pròxims mesos és important. Comencen a haver-hi coses, ja coses de Marvel, coses d'acció, coses de terror, coses de infantils, amb una mica més d'assiduïtat que mesos anteriors, i esperem que vagi a més.
Això esperem. De moment el que fem és la crítica. Va, que tinc
bueno,
ganes.
Claro, es que no, hemos hecho ya como cuatro programas hablando de Cameron
y Avatar. Però no l'havies vist, no l'havies vist, i jo volia doncs, que ens diguessis quina
claro,
era la teva opinió.
Hablamos de ella justo antes del estreno y ahora ya... Creo que la ha visto todo el mundo.
No, encara no, encara falta.
La Rocío y yo encara no la hemos visto.
La pregunta era, ¿cómo va...? Es la primera pregunta, antes de la crítica, porque siempre hablamos de las cifras de Avatar 1. ¿Cómo va en taquilla Avatar 2?
Va molt bé, la película
sí?
va molt bé,
està,
ha funcionat, ha sigut un revulsiu per la taquilla i espero que sigui un revulsiu perquè la gent torni a recuperar aquestes ganes d'anar a veure la película i que realment amb aquesta película es demostra que és una pel·lícula que s'ha de veure en pantalla gran. O sigui, en pantalla, en un entorn que no sigui una pantalla de mínim 10 metres d'amplada i amb ulleres 3D, és una pel·lícula que no té sentit.
No, de hecho, esto es una de las cosas que hay que decir, que técnicamente, ya luego hablaremos de la historia, como una pel·lícula tal, pero técnicamente... Es verdad, no se puede... O sea, bueno, la veremos luego todos en casa 300 veces porque saldrá en alguna plataforma, seguramente en Disney. Intentarán seguramente, a lo mejor... No sé cómo va a ir el tema del 3D, pero a lo mejor intentan relanzarlo, a lo mejor incluso las plataformas de streaming hacen algo, no lo sé todavía, porque nunca han puesto nada en 3D, pero esto es Avatar, y esto es Cameron, y es Disney.
Sí, la primera està disponible en plataformes, però és una pel·lícula que és una pel·lícula que té 10 anys, que
és
en 2D i que es pot revisitar. Sí. Però aquesta pel·lícula, amb tot el que ha tingut a darrere i amb els 10 anys de feina de Cameron per portar una pel·lícula, com ja hem dit mil vegades, una pel·lícula pensada, feta i portada a la realitat per veure's en 3D, jo espero que estigui en cartell el màxim temps possible, és a dir, pots una pel·lícula que pot ser un sleeper, que vol dir que estigui mesos en cartell i que la puguem disposar. I estarà en cartell amb 3D. I mentre la gent la demani, la tindrem.
Que ara, per exemple, en Imperial està en català, en castellano, en 2D, en les dues, i en 3D.
I en 3D.
Entonces, ¿cómo lo vais a dejar? Si lo dejáis, ¿qué la dejáis? ¿En las tres salas?
A més, l'avantatge de tenir multisales i tenir 10 sales és que la pel·lícula pot estar en cartell en eternum.
Jo la dejaria sempre. I la 1 també.
I mentre estigui, i mentre la gent vagi vinguent, no hi hagi cap dubte de que nosaltres la seguirem projectant.
Els criteris de l'oferta i la demanda.
Bueno, de hecho, yo ayer cuando fui a verla me di cuenta que la gran mayoría de la gente que estaba en la sala, que aparte fui pronto y había bastante gente,
a las 4 de la tarde
eran reincidentes.
Sí, ens hem trobat
mucho, y de hecho hay gente que entra tarde a ver la película, porque supongo que le da igual, o sea, sí, a las 4 es difícil, entre los trabajos y tal, pues es difícil. Y había gente entrando a las 4:10, 4:15, eso no pasa nunca en una película. Pues se notava que esa gente ja havia vist el principi.
Que no li feia res perdre els primers minuts.
Exacte.
Això és una pel·lícula que ens hem trobat amb els clients que venen, que molts l'han vist en 3D, la van veure en 3D des del moment que es va estrenar, i que la tornen a veure amb 2D o una altra vegada amb 3D. És una pel·lícula que... t'absorbeix d'una manera que les 3 hores i quart que dura se't passen volant.
De fet, no sé si heu també ha escoltat les declaracions de James Cameron, que clar, evidentment està celebrant l'èxit i està carregant contra les plataformes de streaming. De fet, està reivindicant que gràcies a Avatar la gent està també tornant a anar al cinema, que estan omplint fins i tot cinemes de la Xina amb els casos que estan augmentant de la Covid, i llavors també carregava, això sí, amb la gent que va amb els mòbils, amb els dispositius, perquè diu que al cinema s'ha d'anar, no?, per gaudir d'aquest ritual, i em semblava també interessant posar en valor, no?
Aquesta reflexió que dius que fa el James Cameron, diu que el cinema amb cinema i el cinema amb mòbil és una aberració. El cinema amb mòbil no és cinema. És una pel·lícula que veus amb una pantalla petita. El cinema es veu al cinema, i aquesta pel·lícula, insisteixo, está pensada y feta para claro, horas al cinema.
Esto viene además porque a mí me pasó ayer. Yo ayer tuve que sufrir la luz intermitente de
ahora,
algunas
crítica,
personas.
La crítica de Iván Mardones.
Bueno, hay varias críticas, pero esta es sobre la gente. Gente, por favor, si está escuchando esto, si vais al cine, apagar el móvil. Es muy sencillo, son 2 horas. Es verdad, tengo que decir que estuve pensando y digo, ¿y por la gente por qué saca tanto el móvil? ¿Sabes por qué, Miquel? Porque habéis quitado los acomodadores. Antes el acomodador iba con su linterna, ¿vale? Y como mucho te daba un cebollazo en la cara y no le podías decir nada porque era el señor acomodador.
Mira,
y ahora como no hay, la gente va entrando a la hora que le da la gana, hablando, con las palomitas, riéndose, no sé qué, y con los móviles. Y claro,
si la gent arribés a l'hora que ha de tocar i no arribessin 10 minuts més tard, perquè els fa res perdre els 5 primers minuts, doncs això no passaria. Uh-huh. Els acomodadors, evidentment, s'han perdut perquè hi ha suficient temps. Primera, perquè hi ha suficient temps entre sessió i sessió com per entrar, acomodar, sentar-se, trobar el teu lloc i trobar la millor posició per seure. El dels acomodadors és una, evidentment, és una relíquia del passat, que en els seus temps el lloc d'acomodador era un lloc de feina que es traspassava
és com els taxis,
es traspassava perquè treballar d'acomodador a segons quins cines suposava un extra d'ingressos a nivell de propines.
És veritat.
Que estem parlant de fa molts anys, que era un lloc de treball cotitzadíssim.
Imagínate el famoso Cine Urgel de Barcelona, uno de los cines más grandes que había, una maravilla, o el Coliseum, había pues no sé, 500, 600 sillas o más, o 1000.
Mil y pico butacas.
Claro,
sí.
No había, en la entrada no había sesión...
era sessió contínua i començava a les 4 i acabava a les 10 de la nit, i aleshores per això hi havia l'acomodador, perquè la gent podia entrar quan volgués, es podia quedar quan la pel·lícula s'acabava, i aleshores la gent i els acomodadors acompanyaven a la gent i rebien una propina. Jo haig de reconèixer que alguna vegada, donant un cop de mà al cine, algun senyor gran m'ha posat la mà per oferir-me una propina.
Eres como los monaguillos de... Has vivido toda la vida Cinema Paradiso, eres el niño de Cinema Paradiso.
És el nen de Cinema Paradís, ara l'he vist, també.
I molt amablement li vaig dir, no passa res, no fa falta, aquí està la seva butaca.
Bueno, en realidad todo esto viene, es un llamamiento que hago yo desde
mi... Vinga, desde aquí, una micrófono crida, una crida als oients.
Por favor, son 2 horas, vas a desconectar, no hace falta hablar con nadie por WhatsApp, no hace falta que te llegue ningún mensaje... esas son 3 horas, sí, de película, sí. Pero bueno, en realidad son dos. Es entrar un ratito a un sitio de màgia.
Sempre parlem de que el cine és una comunió, que és un acte social, que la pel·lícula es disfruta més amb grup, però es disfruta més amb grup per lo que contagia, no per lo que parles amb el del costat o pel WhatsApp que t'envien o per la publicació d'Instagram.
No, parece mentira, però tu pots estar tranquil·lament 20 minutos inmerso en la película, alucinando, y una sola lucecita de la izquierda en un lado
treu fora.
Hace como, ¿pero qué está pasando? Y ves una señora tan tranquila, así, con, ¿sabes?, arponchada así en el sillón, por mandando mensajes.
Massa còmodes les butaques, veig.
Sí, doncs des d'aquí...
Pues eso también ha mejorado mucho, que decirlo, pero muchísimo. Bueno, mucho, mucho.
I l'experiència, o sigui, de compartir una pel·lícula d'aquest tipus en 3D amb el públic, quines eren les expressions, las sensaciones, la gent gaudía.
Lo mejor de este grupo que me tocó, en realidad era un grupo de señoras senior,
padrinas.
Voy a ser educado, es padrinas, que al principio sí, después del cabreo, me encantó cómo disfrutaron de la película. O sea, entraron con las gafas puestas a los 10 minutos de haber empezado, o 15 minutos.
Eso es inmersión.
Sí,
inmersión
totalmente. Total. Y iban gritando, ¡uh, qué jo, jo, jo! Y se iban riendo con el bote de palomitas. Se sentaron y cada vez que pasaba algo por la pantalla, solo las oías a ellas decir, ¡uy, qué viene, mira eso, mira eso! Eso es lo que ha conseguido Cameron. Eso es lo que ha conseguido, y lo que decía de las salas de cine, de que vuelva la gente no solo a sentarse en el cine, sino a disfrutar de verdad de todo lo que pasa en la pantalla. No tienes que sufrir, o sea, no tienes que ir a ver una película porque no quieres ver películas de superhéroes, tal, y tienes que ver una película de sufrir o simplemente de con una comedia, sino todo lo que está pasando en la película, disfrutarlo al 100%. Y eso solo lo puedes conseguir con una tecnología especial diseñada para esto, que es este famoso 3D que ha mejorado 10 años.
I heu vist, o sigui, portem tres seccions parlant de Cameron i Avatar i encara sempre sorgeixen coses diferents i també interessants de comentar.
Jo crec que ha aconseguit, jo també l'he vist, i ha aconseguit demostrar que els 10 anys que hi ha hagut entre una pel·lícula i l'altra no han sigut en va. O sigui, han sigut 10 anys, que estic segur que han sigut 10 anys de feina, d'investigació i de desenvolupament, per aconseguir que realment hi hagi un salt entre la 1 i la 2. I crec que ho ha aconseguit.
Sí. Eso es lo que no vamos a discutir ninguno. Técnicamente es lo... Yo ahora sí lo digo muchas veces, también es verdad. Cada X tiempo sale alguna película y digo, esto es lo mejor. Y mis amigos muchas veces se reían de mí por eso. Y yo iba y les decía, pero ¿cómo puedes decir eso? Si esto es lo mejor que se ha hecho. Vale, esto ahora mismo...
Però és una frase totalment lícita, perquè sí. Quan tu dius esto es lo mejor que se ha hecho, l'última que ho vas dir va ser fa un any, amb la qual cosa ha passat temps, i llavors això és lo millor que s'ha fet fins al moment.
Es verdad. Y también se puede decir de, joder, esto ya se hizo hace 10 años, o esto, vaya, está mal, porque, sabemos,
no nada,
porque sabemos que se puede hacer mejor. Vale, en el caso de Cameron ya sabemos que él cuando hace algo y luego raja de todo el mundo es porque realmente lo ha conseguido. Claro, no es un tío que se tire el pisto, ¿sabes? No es un tío que vacile porque sí. No. Es consciente de que su trabajo, de que a lo mejor se ha pasado 10 años sin dormir.
Imagina't quina satisfacció, no? Però deixa la pell, però després veure que realment té aquests resultats, no?
I que té
realment, i aquest talent i aquesta...
I la recompensa del públic. En
del
el fons,
públic,
és, els que fan les pel·lícules, el seu objectiu és que això arribi al màxim de gent possible i ho està aconseguint. I cada vegada, i marca tendència i marca èpoques.
Doncs més pel·lícules de Marvel i més pel·lícules de Cameron.
Aquí és on quería apuntar el tema de lo que hablábamos de la primera película, que fue la historia de la película, el guión, el plot,
el leitmotiv de la película.
Vuelve a ser naïf. Es una palabra que va muy bien para esto, pero está hecho, está escrito todo las tres horas para esto que acaba de decir Miquel. Para que no te hace falta tampoco una moralina constante. Es la típica historia. No tiene más. Hay de adolescentes rebeldes, de padres que se preocupan por sus hijos, del sentimiento de familia y de la revolución contra lo malo, ¿vale? Es como una película Disney total. Pero da igual, no importa, estás dentro de la película y dentro de la historia de una manera,
¿no?
Sí, porque es muy
visual.
Sí, además es muy muy lineal, no.
Sí, és una pel·lícula que estructurada d'una manera amb tres actes que et mantenen atrapat. Una pel·lícula que dura 3 hores i quart, per norma general, dius a priori, dius, hòstia, 3 hores i quart, no sé què. El problema és que quan acaba la pel·lícula dius, ui, han passat 3 hores.
Sí.
Fantàstic.
Han passat 3 hores i quart. No has mirat el rellotge, la sensació aquesta de que no has mirat el rellotge, que t'ha passat volant, diu, has entrat a les 4 i has sortit a les 7 de la tarda, a 7:45 d'això, i t'has estat 3 hores sentat a això, t'és igual que se t'hagin acabat les crispetes, t'és igual que t'hagin acabat la Coca-Cola, perquè et quedes immers a Pandora.
De hecho, una de las críticas que ha recibido es que le sobran como 50 minutos. Bueno, esos 50 minutos es como ver el National Geographic. ¿Vale? Si te gustan mucho los documentales,
sí.
Inventado.
De la 2.
Claro, si te gustan mucho los documentales, o sea, de repente te explica la historia, hay una especie de pausa de la historia en mitad de la película, pero porque se recrea en estos 10 años de tecnología punta y de cómo... engañar al ojo, cómo hacer, o sea, todo lo que dijo que iba a hacer lo ha hecho y te lo demuestra sobre todo en estos momentos donde para la historia,
que sí. Es una exhibición.
Exacto. Sí, es una exhibición total, o sea, es como no lo voy a decir porque es muy grosero, pero es ¿Entendéis la frase antes de que la diga? Es sacar...
Que se sent orgullós, i ho demostra.
Tranquil·lament, i lo ha hecho, y tengo que callarme todas las críticas que había hecho de antes, porque me ha callado la boca. O sea, yo empecé la película flipando y acabé llorando. O sea... Sí, no, porque tiene cosas, tiene cosillas, y tiene, como esa historia tan simple, pues al final te toca. Más si eres padre, no voy a hacer ningún spoiler, pero tienes que ir a verla al cine, y tienes que ir a verla, y como la vais a dejar, ¿verdad, Miquel, un tiempo?
Sí, sí, estará en cartel.
Yo aconsejo ir a verla un par de veces, sí. La primera para alucinar solamente con la tecnología, y la segunda, si quieres, pues para quedarte con detalles. Pero ya os digo, el 3D
para intentar buscar el error. Si andan a ser críticos, entonces vamos a intentar buscar...
Bueno, yo fui con la intención esa, porque iba a hacer de influhater total y no pude. Y estuve 3 hores buscando algún fallo y no hay. Tècnicament no hay fallos.
Doncs també s'ha de valorar els aspectes positius, que sempre posem la mirada en les coses negatives. Bueno, mira, si ho ha fet bé.
Intentamos que haya siempre como un toma y daca, y esta vez, yo siento, pero no puedo decir nada malo. Esto...
Te tienes que rendir.
Me rindo. Doncs... Sí, al final, sí, lo hago siempre, al final, con Cameron.
Doncs vinga, t'ha guanyat. Nosaltres el que fem ara és posar la sintonia d'en Miquel, perquè també volem descobrir les altres estrenes a les cartelleres dels cinemes de Sabadell. A veure, Miquel, amb què ens sorprendràs aquest cap de setmana? Què és el que ens proposes?
A part del que s'estrena aquest cap de setmana a partir de divendres, fer un repàs del que s'ha estrenat en aquestes setmanes que no hem pogut estar amb tots els oients, que s'han estrenat pel·lícules també interessants. S'han estrenat pel·lícules amb el Tom Hanks, El peor vecino, que és una comèdia... Sí. D'un veí grunyón, d'un grumpy neighbor que al final, gràcies a l'arribada d'una família al costat, li desperta el seu sentiment més dolç després de... És una comèdia que pot estar molt bé, i el Tom Hanks, en aquest sentit, una pel·lícula que va començar una mica sense pena ni glòria, va passar molt desapercebuda, però que ha pujat i que la gent està reconeguent i l'està anant a veure.
Això és que funciona el boca a orella, que la gent doncs...
El boca a orella funciona. Es va estrenar també El gato con botes, un spin-off del personatge de Shrek, que ja en van tenir un i ara en té un altre. Pel·lícula d'animació...
Sí, jo crec que tots els infants, la meva filla ha anat, i la veritat és que va plorar fins i tot.
Antonio Banderas, Antonio Banderas és molt Antonio Banderas.
Sí, la veritat és que és una gran pel·lícula també.
Una pel·lícula d'acció, Operación Fortune, pel·lícula de Guy Ritchie amb el Jason Statham, amb el que fa de dolent, que ja no em sortirà el nom. Pel·lícula de Guy Ritchie, acció, una barreja entre Missió Impossible i John English, per dir-ho d'una manera.
És una comèdia estil Ritchie.
Sí, no és la seva millor...
No és Snatch, però...
Sí, no és la seva millor pel·lícula, però el seu estil.
Està pintada bé.
Sí? Vinga, va.
Igual és la siguiente.
Escoltem.
Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre.
¿Quién es el comprador?
Greg Simon.
Traficante de armas multimillonario.
Oh, veo muchas caras serias por aquí, ¿no?
No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales.
Perdona, ¿quién será el cebo?
Dani
no
Francesco.
Sé quién será el cebo, però si sabem ja qui és
l'actor, vinga. El Hugh Grant, que fa, un paper de dolent, de traficant d'armes, que no sortia, no hem hagut de consultar-ho.
Gràcies, Google.
No, guió, que tinc un guió i tot. Tinc un guió i tot.
Que els meus accionistes fan
els... Que somos superprofessionals, perquè si estàvem al cine i tot, a veure les pel·lícules.
Sí. El teu guió també està molt bé, Ivan.
Bueno, me lo está chivando mi amigo Albert desde WhatsApp ahora mismo.
Una pel·lícula de les que li agraden a l'Ivan, al Megan, pel·lícula de terror, amb una nina...
Bueno, la crítica de casa no le ha puesto muy buena nota.
Bueno.
Y es muy exigente con las películas de terror. Entonces le he dicho, bueno, déjame ir a verla y ya te contaré, pero sí.
Bueno, una pel·lícula amb una nina diabòlica, que en aquest cas és una nina actualitzada al segle XXI amb intel·ligència artificial, que sí, encara pot fer més pors. I el Chucky és el Chucky 2.0 en versió...
De hecho, el Chucky 2.0 no dio nada de miedo. Entonces es mejor pasarle el relevo a Megan.
Bueno, 2.0 en el sentit tecnològic.
Sí.
El peor vecino del mundo, que és l'Avatar, evidentment que hi ha això, i estrenes que tenim per aquesta setmana. Tenim el Poker Face, una pel·lícula d'acció amb el Russell Crowe, on un milionari es dedica, munta una timba de pòquer amb els seus amics, i això deriva en una situació...
Esta és la que tiene un elenco bastante potente.
Ay,
sí, sí, sí.
¿Quieres hacerlo así?
25 millones sobre la mesa. ¿Quiénes son esos hombres?
¡Oh, tranquilo! Ahora verás.
Mis amigos de la infancia. Les brindaré un par de experiencias. Salud, chicos. ¿Quieres el coche o bien las fichas?
¿En serio? 5 millones en fichas.
Mi regalo.
Déu-n'hi-do, quin regalàs, eh?
A mi m'encanten aquestes pel·lícules.
Una versió americana d'una pel·lícula que es va fer ara fa poc, era El Test, que es deia que quieres 100.000 euros ara o un milió d'aquí un any. Bueno, jo crec que aquí hi ha una mica més d'acció, una mica més de thriller, una mica més d'intríngulis que no pas la del Test del seu moment.
Sí, perquè si no se va quedar un poco... No, los americanos tienen que hacerlo todo a lo grande. ¿No?
Hi ha bastant més, va més enllà. Emily, una pel·lícula més tranquil·la, més d'això, sobre la vida d'Emily Blonte, l'escriptora de Cumbres Borrascoses. Bueno, no,
a mi m'agrada aquesta.
Hi ha d'haver-hi per tothom.
No, això és lo bueno. Multisala, jo me voy a una.
Exacte.
I la que m'acompanya puede ir a otra. No passa nada, nos vemos a la vida.
Si no voleu anar a veure Avatar, podeu anar a veure Emily, o podeu anar a veure El Río de l'Amor, o podeu anar a veure El Libro de l'Amor o El Río de la Ira.
A les 4 Avatar, i quan salgas, para que te estigui un poco lo del 3D, te vas a veure otra película tranquil·lamente.
L'avantatge d'Avatar és que tu pots veure Avatar una i amb qui vagis en pots veure dos.
Veus? Sortirà. I tots feliços.
I sortireu a la mateixa hora.
A la mateixa hora i tots contents.
El Libro de l'Amor, que és una pel·lícula, una comèdia mexicana sobre un escriptor que fa un llibre i que misteriosament el seu triomfa a Mèxic. No saben per què, se'n va a Mèxic a fer la promoció i resulta que la traductora del seu llibre l'ha convertit en un best-seller eròtico festivo a l'estil de 50 sombres de Grey i es troba amb la campanya de publicitat a Mèxic, un llibre que era un thriller que es converteix en un fenomen de dones de 40 anys que li tiren les calces en les presentacions.
Home, doncs la premissa és divertida.
I El Río de la Ira, una pel·lícula, un thriller amb Robert De Niro, John Malkovich, és una pel·lícula amb toreros que passa totalment desapercebuda, que té actors, que té això, i que té una pel·lícula d'acció sobre una venjança contra uns traficants de drogues en un poble petit del Midwest americà, on el Robert De Niro és el protagonista i el John Malkovich fa un paper secundari que no sabem cap a on ens portarà.
Están todo el Star System en cartelera.
Això t'anava a dir.
Está todas, entre todos.
Sí, está trabajando
todo
el mundo,
muchísimo.
Está todo. Lo que ens estem trobant és que són pel·lícules... insisteixo, que tenen protagonistes, que tenen actors reconeguts, que tenen d'això, però que costa molt de que la gent li arribin la informació d'aquestes pel·lícules que s'estrenen.
De veritat, además.
Sorprèn,
Ja dic, sí. Robert De Niro, John Malkovich, Russell Crowe.
Yo hace tiempo que no veo la tele como tal, pero ya hace tiempo que no veo anuncios. Entonces, no sé si ha pasado, a lo mejor ha pasado esto, a lo mejor no se anuncian como antes.
No será que no... En cada
sección de anuncios había un tráiler o dos, siempre.
Segueixen fent campanyes d'això, que passa que, evidentment, les distribuïdores són els que decideixen les campanyes que es fan en cada una de les pel·lícules, i fer un anunci a televisió té uns costos determinats a una televisió de nivell nacional, i poder els fan o amb canals més petits o amb xarxes. El tema és mirar d'estar, de buscar les fonts d'informació. Nosaltres publiquem a les nostres xarxes el que s'estrena, el que vindrà, el que s'estrena cada setmana, i bueno, mantenir-se en aquest sentit en contacte, ja que els mitjans tradicionals de masses o ja no són tan de masses, com és la televisió, perquè la gent ja no veu anuncis.
De hecho, es así. O sea, pero lo que pasa es que el público... Que los
mira plataformas
aún
no.
Sí, entonces es esa dualidad estranya donde...
Vale, però com que la gent mira plataformes i està a les xarxes socials, que consulti les nostres xarxes, que nosaltres els informarem.
Sí, exacte, jo, que escoltin jo ho hago sempre,
pròximes estrenes, i voy para allá y digo, mira, pues la setmana que viene.
I aleshores intentem això, i a través de programes com aquest, que ens ajuden a promocionar les estrenes de la setmana i les pròximes coses que farem, Com per exemple, el dia 1 de febrer ja farem a les sales a l'Eix Macià,
sí,
un concert de BTS, del grup coreà ídol de massa juvenils.
Voy a ir.
Hem d'anar-hi, jo crec que jo aquesta vegada també vindré. Porque ha de ser una experiencia,
¿eh? Tengo que confesar que creo que no he escuchado nunca nada de
no,
coreano.
Però em crida moltíssim l'atenció.
El fet que no ho hagis escoltat, que és el més normal del món, perquè no, em sembla que no és el nostre target,
exacte,
però això no vol dir que no sigui un fenomen de, exacte, un fenomen de masses i que en el seu públic potencial tingui una acceptació important. Bueno, nosaltres és una aposta més per poder fer coses alternatives al cine, que no tot és cine, i les avantatges del digital ens permeten fer altres coses. De la manera que l'Imperial fem òperes i fem ballets, doncs en aquest cas a l'Eix Macià fem unes coses diferents per no fer el mateix de totes dues sales, fem més manga, fem més anime...
No, hay que ir.
Mira com sonen.
Claro, a ver, el cine lleno de fans gritonas
es que,
y bailando
ser
puede ser espectacular. Bueno, hay que ir. 1 de febrer, ho has dit?
A partir de febrer, 1, 2 i 3 de febrer, sortiran ara...
En Atmos.
sortirà a les xarxes dels horaris. En principi és un concert d'unes dues hores, no? Em sembla que no arriba a les dues hores, i que espero que faci les delícies de tots els fans de BTS de Sabadell.
En parlarem. Alguna altra novetat?
Estrenes cada setmana.
Home, i avui també doncs, el Cineclub de Sabadell, que inaugura doncs, aquest vespre un nou trimestre de programació cinèfila. El tret de sortida doncs, és el film Body and Soul, que es projectarà doncs, avui a les 8 del vespre i a 11:15 de la nit. En total s'han programat doncs, uns 12 llargmetratges que es podran gaudir des d'avui fins al març. Podrem doncs, a veure també documentals, com per exemple el d'Ennio Morricone, del Mestre, que aquest
maestro.
També...
Hombre,
Maestro.
Si no l'heu vist, és espectacular, perquè...
I cine con el sonido y todo.
Perquè,
sí, vale, sí,
perquè descriu com el procés de creació d'aquest geni des de les pel·lícules de l'Oeste i dels spaghetti westerns de Clint Eastwood i tot, insisteixo, tot el procés de creació i com pensa el cap del senyor Ennio Morricone.
Doncs això, també doncs, a uns preus també doncs, molt per sota dels preus habituals, amb unes propostes a vegades també doncs, amb debat final, amb reflexions, amb pel·lícules, amb mirades com les de John Ford, també doncs, a Jean-Luc Godard, que vam parlar també doncs, aquí en aquest programa, en aquesta secció, o sigui que també us emplacem doncs, a descobrir el Cineclub, que ens va dir la Glòria. A l'Imperial, que ho fan els dijous a l'Imperial, ens va dir a la Glòria que també havien notat un repunt d'assistents, de gent, i m'explicava, que també els vull convidar al programa, per exemple, doncs a una família que tenen el ritual sempre els dijous anar a sopar, avis, fills i nets, i després se'n van al cineclub.
Doncs rituals com aquests estem totalment a favor d'ells.
Per això també els volíem posar en valor. Moltíssimes gràcies, nois.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Cinema, salut i ràdio.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:15 fins la 1 del migdia.